I ara anem a parlar-los d'una nota de premsa que és arribada de la Generalitat Valenciana, concretament de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, on diu que la Direcció General d'Innovació inicia junt a les naves la formació en missions d'innovació a municipis de la comunitat. D'aquests municipis, entre els que se troba Vila-real, està també l'Alfàs del Pi i Dénia, també Onda, Ontinyent, Riba-roja, que són els elegits per a fer aquesta innovació. Clar, jo crec que ens conte, ens ho explique, tinc el regidor José Ramón Ventura Chalmeta, ell és regidor d'Agricultura de l'Ajuntament de Vila-real i és, crec, que l'ha indicat per contar-nos què és el que va fer conselleria així en la població de Vila-real. Molt bon dia, José Ramón.
Hola, molt bon dia. Bé, me pareix a mi que el que acabes d'enunciar pertany a la conselleria d'Innovació, també a la regidoria d'Innovació, i és un projecte que està portant endavant la Generalitat Valenciana i que realment és diferent de lo que vam estar fent el dilluns passat en la Conselleria d'Agricultura, que també va dins de la innovació, però dins de la innovació encara està a lo que és els nostres bons propòsits agraris.
Sí, perquè al mateix temps el que ens entra de l'Ajuntament de Vila-real és una nota de premsa on es diu que Vila-real cedirà sòl a la Generalitat per a convertir l'estació experimental agrària en un centre de referència a la província. És dir, és un projecte unit.
Sí, realment són projectes d'innovació. Així estem en la Generalitat Valenciana, que estem col·laborant en ells, perquè estan plantejant les estacions experimentals agràries. Van a ficar-ne 4 a tota la Comunitat Valenciana, només una a la província de Castelló, que serà la de Vila-real, però estaran les de Carcaixent, Elx i Llutxent, i això juntament en el Centre de Transferència Tecnològica Agrària de Montcada serà el nucli principal d'investigació i desenvolupament de noves varietats, de nous tractaments contra les plagues, no només del cotonet, sinó que hi ha un altre també que ens podria arribar, que és la del drac groc, realment molt més perillosa encara que el cotonet, i Roger Janes i Maite Schaffer, que és la que ens van estar explicant, necessitaven més espai per a poder desenvolupar totes aquestes investigacions en el terreny, i nosaltres, de l'Ajuntament de Vila-real, que disposem allí el que és l'antic centre de capacitació, uns terrenos, sí, propietat de l'Ajuntament, els cedirem, i a més anem a començar un període de col·laboració ahí en aquestes instal·lacions, com ja van fer en algun curs de labora i en algun curs dels que han fet de agricultura ecològica. Això a partir d'ara es comença a estar institucionalitzat, serà ja de motu propi, portarem l'estació experimental, entrarà més en la vida social i agrícola de la nostra ciutat, així com a nivell comarcal, li donarem molta més proximitat a unes instal·lacions que teníem ahir que no estàvem aprofitant, i ells al mateix temps trauen un espai unificat a l'estació en molts bons terrenos per a poder investigar noves varietats, nous productes, o sigui, hi ha nous cultius, hi ha no només els cítrics, sinó que hi ha altre tipus de cultius que podrien donar-se bé hacia la nostra comarca.
Podrien aclimatar-se, sí, a la nostra temperatura, condicions i demés, no?
Exacte, i varietats comercials que realment tenen un preu alt de plantó. Ahí hi ha varietats similars a preus molt més assequibles per als nostres llauradors, i també estan mirant de varietats per a diferents èpoques de l'any. Això també estan ells investigant, tenen unes investigacions molt avançades, i nosaltres creiem que la millor manera de ficar-les en valor és donar-les a conèixer als nostres agricultors.
Clar, vostè assenyalava i ressaltava que té que ser un punt de suport per als nostres agricultors, és a dir, quizá també per a es començar a investigar o explorar aquestes noves varietats o aquesta nova agricultura que pot implantar-se en la zona. I també dia que Vila-real no pot viure d'esquena a l'agricultura. Vostè té la sensació de que Vila-real li dona o viu d'esquenes al futur de l'agricultura de la zona?
Sí, jo tinc la impressió de que va haver una època que vam estar mirant tots al taulellet, perquè venien molts diners del taulellet, i quasi tots els citricultors eren citricultors de segona intenció. O sigui, primer estava la feina que fes en la fàbrica de taulellet, i després el cap de setmana pues anaves a mirar els teus sortets i perdies diners en l'hortet, però perdies poquet i bé, no passa res. Com no és el meu mitjà principal de subsistència, han tingut els nostres citricultors molta mànega ampla i han tragat en carros i carretes. Però crec que ara, últimament, quan va haver la crisi del taulellet, la crisi de la construcció, molta gent va mirar els horts que tenien i va veure una possibilitat de vida. I jo crec que s'han trobat en unes dificultats que no s'havien abordat mai les solucions. I ara és moment de llançar-nos ahir i donar a conèixer que és una oferta molt rentable si aconseguim que la gent pugui viure d'això.
Clar, van voler recuperar aquell motor econòmic que havia sigut esta zona durant molts anys, i els nostres avantpassats ho havien utilitzat com un motor econòmic. Però jo la sensació que tinc és que fruit de la pandèmia i de veure que realment el que no tenim en la zona no podem adquirir perquè té que vindre de fora, s'han replantejat el que sí que pot ser, el que sí és i que sí ha sigut un motor econòmic important. El que ocorreix és que s'han quedat obsoletos en aquest sentit. No hem innovat en l'agricultura, no?
Sí, com ja te deia, com no era el principal mitjà de subsistència que teníem, pues era pues com, no sé, com el cotxe del cap de setmana, el tot terreno.
Bueno, era una feina de jubilats, és a dir, ja primer treballàvem, després ens jubilem i anem totes les dies al tros, no?
O de jubilats o perquè així la gent és molt treballadora. Així la gent va a la fàbrica durant tota la setmana i sí, el dissabte a migdia de la fàbrica i se n'anava al tros.
Afición, el tros.
Exacte, sí, és realment...
No, és real, eh?
Realment... Jo li contava a gent del País Basc o d'Astúries que coneixia, però vosaltres esteu locos.
No, és la nostra afició.
I dice, pues no, perquè així se reconeix el valor que tenia la terra. Realment, la gent treballava en la fàbrica però no volia vendre el seu terreno perquè sabia l'esforç que els seus avis o els seus pares havien dedicat a aquest terreno.
Això me pareix molt bonico, eh?
I realment... No sé si és una afició o era un homenatge el que estàvem fent, però realment no se investigava, no se li intentava traure rendiment econòmic. Era secundari,
sí.
lo de l'economia. Bueno, pues mira, este any hem tret 4 durets, pues li comprem la moto al xiquet.
Per exemple.
Sí.
Era un afegit.
Era un afegit. I ara, quan va haver la crisi del taulell, de la construcció, molta gent que se va veure en l'atur va veure ahir una possible sortida econòmica i un possible mitjà de vida.
I ara nosaltres... es porten este centre que servirà per a posar-nos a l'altura i poder tindre-ho com un motor econòmic, no?
Exacte, i no només en citricultura, no s'enganyem, hi ha nous cultius que podrien,
claro,
podrien arregar molt bé a la nostra comarca, no només Vila-real, perquè Vila-real volem ser cap de comarca, no ens oblidem d'això, i donar això serveis a tota la comarca. Nosaltres estem convençuts de que també l'horticultura ens pot donar molta capacitat econòmica. El cultiu de proximitat és el que nosaltres veiem que d'ací uns anys serà prioritari. No pot ser que estiguem portant aliments del Marroc, de Sud-àfrica, de Sud-amèrica, per a poder alimentar-nos nosaltres.
Bé, bueno, sí, podem tindre'ls. De fet, per lo que vostè dia, en València les dues poblacions seran Alfàs del Pi i Dénia, i a la província de Castelló seran Vila-real i Castelló. I a València, Ontinyent i Riba-roja.
Això que estàs llegint del comunicat de la Generalitat Valenciana és d'innovació, no és d'agricultura.
Però no anirà lligat?
Va lligat perquè tots els fons d'innovació van, però els fons d'innovació que van a agricultura aniran a Carcaixent, a Elx, a Llutxent i a Vila-real. A l'únic lloc que venen de la província de Castelló, els diners, les inversions i les investigacions en agricultura serà a l'estació de Vila-real. Això sí que ho tenim clar.
És dir, que Vila-real, Onda, això no ho tindrà, només ho tindrà la província de Castelló, Vila-real?
Exacte, o sigui, l'altre que estàs parlant és a tots els municipis que estan apostant per la innovació, no la innovació agrària, sinó innovació econòmica, innovació tecnològica, i això ho portaran des de la Conselleria d'Innovació. I així a Vila-real
el que passa que els terrenys
a la regidoria d'innovació.
Els terrenys que se dirà l'Ajuntament de Vila-real si aniran al mateix lloc, no?
Aniran a la Conselleria d'Agricultura. No aniran a la Conselleria d'Innovació.
Però els terrenys que se cedixen sí que aquestes dues àrees aniran al mateix puesto, no?
Imagino jo que sí. Tu saps que les conselleries tenen entre elles tractes directes i van gestionar-se.
Així en Vila-real se centralitzarà el que serà l'agricultura i la innovació.
Exacte.
En els mateixos terrenys.
Exacte.
Una molt bona notícia, estic encantada de que això estigui passant i que se recupera com motor econòmic. Me pareix fabulós. Jo crec que vostè deu estar molt content perquè recupera tot això sent regidor.
Nosaltres, des de que vam entrar així, tu ja saps que intentem no fer molt de soroll, però anem fent faena i els expedients que nosaltres obrim, saps que van molt poc a poc, però el que no ens deixem és parar i els guardem en cap calaix. Estem sempre treballant per aconseguir coses i quan s'aconsegueix una cosa, perquè també és veritat que l'alcalde, quan se va assabentar d'això, va remar amb molta força també per ajudar i gràcies a tot això pues, nosaltres estem molt orgullosos de recuperar aquest centre experimental, de que siga l'exponent provincial de la investigació agrària i de que tots els nostres agricultors se puguen aprofitar de totes aquestes investigacions.
Setmana de festes, estem en festes, és d'obligat compliment per la seva part, parlem de festes. Com està veient vostè les festes de la Mare de Gràcia, aquestes festes un poc més obertes que les passades?
Són les passades, ja saps que no va haver festes, va haver quatre actes. Aquestes realment tampoc són festes.
Això, ja, però els quatre actes religiosos, perquè així les festes, les dues festes són en honor primer del patró i després de la patrona, primer van ser els actes religiosos, les de Sant Pasqual, i en guany han sigut actes religiosos més.
Exacte, això me referia.
De les penyes.
I després els actes festius que tenim així són contats, molt contats, en unes mesures de seguretat prou segures. I després tenim el no sé si dir-li problema, perquè tampoc li veig realment un problema, sinó la dificultat de que les nostres festes se fan en casals. I això per a la pandèmia no és el millor que se pot fer.
No, és dir, vostè
no ajuda.
El punt un poc oscur que veu és que estiguen els casals oberts.
El punt, a veure, he estat en diversos casals veient, passejant-me i veient com funcionaven i he vist de tot. He vist casals que estan fent-lo força bé, que se reuneixen només els que són de la penya i fan vida al carrer, que dins del casal els he vist en mascareta, inclús que me va sorprendre, faig això ja hauria que fer foto i publicar-lo, i després he vist gent que No vull dir que perquè siguin joves, sinó que...
Ah, clar, és que això és la pròxima pregunta, és dir, vostè ha vist diferències de comportament sí. en diferències d'edat?
Sí, jo veig que la gent que està entre els 16 i els 19 anys, que han perdut 2 anys de festes, els de 16 a lo millor un, però els de 19 anys han perdut gairebé 2 anys de festes i estan molt, molt, molt accelerats. Uh-huh. No sé si són les hormones o què és, però realment he vist algunes coses que no m'han agradat. Alguns ho he fet saber, o alguns han dit muchas gracias, señor, i uns altres han dit
que de què?
Métete en tus asuntos.
Hala.
Heu dit que així anava?
No, no, és que a veure, jo li agraeix molt que la sinceritat que està gastant vostè.
Ja saps que sempre.
Els polítics, si algo es caracteritza, és allò de que no, però n'hi ha de tot. No, vostè ha vist i ha vist que generalment la gent a partir dels 35 anys es comença a comportar-se com cal, inclús més jovens guarden bé les distàncies, procuren comportar-se mitjanament bé, i no, la França més jove...
No tots, també t'he de dir que no tots, però la majoria...
Sí, però jo parlem a grosso modo, perquè també hi haurà... Grosso,
exacte, ja, per això volia dir que també hi ha gent jove, que me consta, que estan fent-lo bé.
Però si parlem de a grandes rasgos, la franja d'edat que està fallant és la franja d'edat entre 16 i 20 anys, no?
Jo crec que sí, jo crec que és els que tenien moltes expectatives fa 2 anys en les festes i porten 2 anys esperant-les i tenen, tots han sigut jovens, tots ho comprenem, tenim l'avantatge de que ja estan vacunats, aquesta gent ha passat ja per la segon dosi i això no sé si també a d'ells es dona un espolonet per accelerar una miqueta el seu ritme de celebració, però a mi sí que me dona un espolonet de tranquil·litat, de que no se saturaran els nostres serveis mèdics, sobretot les urgències, i realment hem d'aprendre com viure en aquest virus.
I estos que en 30 anys no acaben de madurar i se seguissin sumant a aquestes colles d'entre 16 i 20?
De tot hi ha en la vinya del Senyor,
del
que
senyor,
diuen.
Sí. Estos, pues això, és falta una, com si diu, un bull, una bullida, no?
A veure, tu ja saps que n'hi ha inclús gent de 60 anys, de 50 anys, de 40 anys, són negacionistes de la pandèmia. N'hi ha gent que encara diu que no existís la pandèmia.
Bueno, i aquell, jo m'he assabentat este matí d'això, no? M'ho han contat. Aquell matrimoni que estan els dos vacunats i els fills que tenen entre 12 diuen que no, bueno, això ja és la incoherència màxima.
Exacte, sí, sí, sí. Jo són coses que no entenc. Però clar, com estem vivint en un període de la història on no es comproven les notícies que circulen per les reds i per alguns mitjans de comunicació...
Les xarxes socials són molt, molt agraïdes, no?
Sí, i també mitjans de comunicació seriosos que tenen bons professionals a les seues plantilles i que retuitegen repeteixen notícies sense assegurar-se de la seva veracitat.
En fi.
I això avui en dia no té cap cost. Al mitjà de comunicació no li costa que deixi de tindre clientela, o sigui, de tindre lectors. Jo no sé, jo crec que els periodistes, per lo menos m'he criat en una catarba de periodistes molt professionals. Ahí tens a Iñaki Gabilondo, que quan dia algo que després se demostrava que no era cert, ell mateixa feia la correcció en el mateix temps i en el...
És que és per obligació, tens que dir-lo en el mateix espai i té que durar lo mateix. Això és una obligació, és dir, no feia més que el que li tocava. Al final, quan una persona fa el que li toca, quasi que li tiene que estar agraïda.
Exacte, a això me referís, que ara se troba a faltar la bona feina. La bona feina, la feina correcta, la perquè feina, hi ha gent que no l'està fent bé.
Per a mi, la feina queda humana. Per a mi, José Ramón Ventura Chalmeta, això que ens acaba del temps.
Sempre se me passa superràpid.
Bueno, però espere que no tarde molt en tornar.
I jo espero tornar molt pront.
Moltes gràcies i molt bon dia.
Vinga, fins ara.